Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
Avui ens acompanya l'Ànxolo Hilde, que ha sigut corresponsal de La Vanguardia a Galícia, a Portugal, i que fa més de 30 anys que lluita i que conviu amb la depressió.
Nascut a Lugo, però criat a Barcelona i ara resident a Sant Feliu de Guíxols, Ànxolo Hilde és periodista. La seva vida ha estat molt lligada a Santiago de Compostela, tot i que des dels 5 mesos fins als 12 anys va viure a Barcelona. D'un temps ençà, recuperant-se de l'última crisi produïda per la depressió, el seu dia a dia s'ha lligat molt amb l'Empordà. Fa 3 dècades que pateix depressions i fa una mica més d'un any que va decidir fer públic que pateix aquesta malaltia. Ho explica el seu llibre, La vella companya, en qual assegura que fer-ho va ser una de les millors decisions de la seva vida. El confinament per la pandèmia el va trencar per última vegada. Avui continua lluitant.
Ànxolo Hilde, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos avui al Propòsit.
Gràcies a vosaltres. A més, estem aquí a la cantonada del Asador de Lugo.
Tot queda a casa, eh?
Tot queda en casa.
Un programa que arrenca amb música, com ho fa sempre, amb música triada pel nostre convidat. Aquesta cançó es diu O Tren. Ànxolo Hilde, que ha triat un hit per començar aquesta entrevista, eh?
Sí, Andrés Dobarro, que és el cantant, va ser després la joguina trencada de la música gallega, perquè l'èxit l'ha devorat, va morir molt, molt jove, de comprar massa droga, alcohol, però amb el seu primer disc va aconseguir algo únic, abans del Serrat, que una cançó en una llengua que no era l'espanyol, en una llengua alternativa, com el gallec, fos la líder en ventes.
Tota Espanya, eh?
A tota Espanya, sí. I en el franquisme...
Anava a dir això, encara anava a dir en ple franquisme ple, però vaja, sí, bastant ple, diguem-ne.
Sí, ell l'ha aconseguit con bueno, una cosa que tenim nosaltres molt bona, que és en dir que estava en portuguès, no en gallec. I això pues, ha convençut a la censura. L'he triat en primer lloc perquè bueno, simbolitza per mi... A veure, és una cançó totèmica en Galícia, no? Per la qüestió de la emigració. No? Galícia és un país... emigrant, la bandera gallega se va fer a La Habana, el himno va sonar a La Habana per primera vegada, la obra del nacionalisme gallec més important, que és el Sempre en Galícia de Castelao, se va publicar en Buenos Aires, la primera pel·lícula en gallec, Sempre Xonxa, era sobre l'emigració, la foto més icònica és una despedida i a la música pues és esta cançó d'Andrés Dobarro, que és un emigrant que torna en tren a la seva casa la vorera del Miño, per la veïna del Miño, i preguntant què haurà en el seu llar, no? I bueno, jo he crescut en aquests trens anant de Barcelona a Galícia.
Quan... Tu vas estar els primers 12 anys, no?, de la teva, sí, vida pràcticament aquí a Barcelona, o, sí, o camí entre aquí i allà, però
no,
vivint aquí.
I anava a Galícia a l'estiu i al Nadal.
És casualitat que els anys i la depressió t'hagin fet tornar a Catalunya per curar-te?
No és res de casualitat, és una vegada el Joaquín Luna... este company de La Vanguardia, quan he arribat a l'estiu de 2019 a fer el tractament i encara, bueno, no havia sortit en armari públicament i tampoc en privadament, controladament, no? I al voltant de la Torre Godó m'he trobat en el Joaquín i m'ha dit: què anxo de vacances? I li he dit: no, Joaquín, la gent normal em va al metge a Houston o a Pamplona i els de Lugo venim a Barcelona. Perquè hi ha una tradició, de Barraquer, de... Bueno, la emigració gallega a Catalunya majoritàriament és de Lugo. I bueno, a veure, en Catalunya és en puntera l'estat en sanitat, en salut.
I tens família aquí encara, més o menys.
Sí, la meva germana. La meva germana gran i un cosí, Breix.
Per tant, has vingut aquí, entenc, perquè hi havia un tractament i perquè hi ha també un recolzament familiar, no?
I laboral. En tot aquest procés que ha sigut molt dur, jo, com se va dir abans, porto 30 anys en depressió, però bueno, aquests 30 anys no tot el temps he estat en depressió, sinó com episodis. L'últim episodi, que bueno, que en realitat té tres fases, se cumplen en fa, no? Fa ara mateix 5 anys.
5 anys del darrer episodi, sí, que sí. Estàs lluitant-lo.
I sí, i és ha sigut el més terrible de tots, perquè bueno, molta gent no sap que la depressió té efectes físics. A mi m'ha sorprès moltíssim, però bueno, hasta el Carles Francino en directe me lo ha reconegut, i jo lo agraeixo molt. Però, bueno, el desconeixement sobre la depressió és brutal, si vols. Però, i llavors, a mi, en primer lloc, m'atacava a les cames i a l'esquena, amb contractures musculars.
Sí, Ho expliques al llibre d'una manera molt, molt crua, no? Com somatitzar aquest dolor físic d'una cosa que primer ni tan sols ho sabies, no? que et venia d'això.
Sí, he arribat a estar coix. Però això era res comparat quan la somatització és al cervell. I des de 2016, en les crisis, la somatització és al cervell. Llavors el cervell se m'atura.
És un bloqueig absolut.
Sí, una sensació horrible de que jo suposo que no és real, de com si unes neurones d'un costat no connectaran amb les de l'altre costat. I porta coses increïbles. Pues no poder agafar un autobús perquè de sobte no saps com se paga. Ir a un lloc, m'ha passat d'ir a un lloc, a la Gran Via, i estar dues hores sentat en un banc, fins que m'han trucat, sense saber on estava, on anava, i estava davant del lloc.
Davant del lloc on anaves?
Sí, però...
I no saber-ho?
No.
I quan et passa això, tu n'ets conscient d'aquest bloqueig? És a dir, a més, a sobre de què t'està passant, n'ets conscient de què t'està passant?
Sí, és clar, sí, sí. I és una desesperació brutal. La depressió és una sequestradora del cerebel. I el que fa és posar el cerebel a treballar a la teva contra. I con la particularitat de que tu és un espectador del procés. Un espectador actiu perquè... et sequestra, segresta, perdó, el meu català està en construcció, et segresta i el pinta tot de negre. O sea,
quantes vegades t'han dit, va, esforça-t'hi una mica més, que pots fer una mica més per sortir?
Milions. Milers. Sí, com si... però això també té a veure amb el desconeixement, com si un pogués fer-ho, no? En el segrest, la malaltia el que t'està dient és que no val res, tu no serveix per a res, tot és una merda, tot està molt malament, ja has tingut més vegades això, i això vol dir que es repetirà, i cada vegada peor, perquè utilitza molt els records més negatius i llavors el que et treu és les guanyes de viure.
Quan en el llibre tu escrius a l'inici fins i tot que fer aquest llibre segurament ha estat una de les millors decisions de la teva vida. Quan el vas començar a presentar, recordo haver-te escoltat en alguna entrevista, llegit en alguna entrevista que deies em vaig sentir molt bé quan el vaig acabar, però m'està costant molt ara reviure-la en cadascuna de les entrevistes, no? Se m'està fent dur, deies en aquell moment. Ho portes millor?
Sí. A les entrevistes en si, a veure, els companys m'ha tratat molt, 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 molt bé. Inclús als diaris passa a vegades, a mi m'ha passat, que no per prisa o per no entendre bé, pues, que comença alguna errada, i quan te poses de l'altre costat dius la premsa, que perill, no? Pues no, aquesta vegada res, o sea, perquè ha hagut un carinyo, un companyerisme, una sensibilitat molt, molt gran. I el problema no és a les entrevistes, el problema és després. Perquè, i per fi, la meva psicòloga i una de les meves psiquiatres m'han fet entendre el per què. I és per el estil en el que he decidit parlar. Que, bueno, ves que és tranquil, no és emocionat, mm-hmm. Inclús és quasi com en tercera persona, intento fer-ho...
És un mecanisme de defensa?
Sí, un mecanisme de defensa, i també perquè considero que així el discurs és més potent, no? Perquè és com jo informo de la meva depressió, no? Se va veure molt bé en l'acte en el que he estat a la Moncloa. A veure, hi ha una onada de depressió, de crisi, de salut mental, l'estat espanyol, brutal, no? Després de la pandèmia, no? I el Dia de la Salut Internacional de la Salut Mental, que ha sigut el 10 d'octubre, diuen la gent del sector que és la vegada que ha tingut en més importància, no?
Sí, crec més que va sortir Pedro Sánchez anunciant el pla estatal per la salut mental.
Estava jo allà.
Tu estaves, i aquí a Catalunya va sortir el conseller Argimon amb el president, si no recordo malament, van anunciar també un pla a Catalunya amb 58 milions d'euros d'inversió, començar a fer atenció domiciliària.
Sí, sí, i el senyor aquest, amigo de Marcial Dorado, que tenim de president de la Junta, també ha sortit, i el Feijó, sí, sí, tots.
I
suposo que l'Amban, i bueno. Hi ha hagut una moda de ponga un depressivo en su mesa. Llavors no havia un acte, un programa, un tal. Jo, és que no, bueno, estava en Galícia fent presentacions, he anat a la Moncloa al matí, a la nit a TV3 al fax, a la matinada següent he parlat en RAC1 i en
Xavi,
i en Ràdio Aragón. Perquè, bueno, jo puc parlar en totes les ràdios del món menys a la Ràdio Gallega. Bueno, i en l'acte en la Moncloa,
A Ràdio Gallega ara no hi parles, ho dic perquè en el llibre expliques la teva relació amb els mitjans de comunicació a Galícia, el que et va passar, i després hi entrarem, i com va començar la teva relació amb la ràdio, es va tallar, va tornar i va tornar a quedar tallada.
Sí, no, i després el que conto en el llibre, tinc que agraeixer a Núñez Feijó, és que s'ha confirmat tot, perquè a mi m'han entrevistat en com has vist, no? En El País, inclús en Pàgina 2, que és el programa de referència dels llibres de TVE.
Que t'han vingut a veure a Sant Feliu, un vídeo estupendo.
Sí, bueno, increïble, perquè treballa molt, molt bé. I en tots els diaris gallecs menys un, i en la televisió gallega i en la ràdio gallega, res. Lo qual demostra que hi ha una censura, perquè, bueno, a veure, hi ha molts pocs llibres que se publiquen simultàniament en gallec, català i espanyol, i menys de no ficció, perquè els que hi ha són de ficció, que és de Dolores Redondo, sí, Domingo Villar,
correcte.
No? I ja lingüísticament ja
tu creus, mira, ja que treus ho anava a treure una mica més endavant, però ho dic perquè algú que no conegui tant la teva trajectòria.
Una coseta de lo de la Moncloa, perquè éramos dos depressius. L'altra era catalana, de Llagostera, en Tarragona, no? Sí. Victoria Cid, que és en Remera. En català es diu Remera, també.
Sí.
Sí, bé. En deportista d'èlit.
Sí, sí, sí. Palista. Vaja,
palista. Sí. Ha tingut... entrena en Banyoles i estava en la selecció espanyola i ha tingut una depressió. I ella l'ha contat de l'altra manera, bueno, perquè també no és professional des dels mitjans, i ens ha emocionat i ha plorat. I... Bueno, són les dues maneres. La meva, el que té és que segons les meves terapeutes, que està molt bé, és molt potent, però que suposa un esforç mental titànic. I a mi em deixa després totalment esgotat. I esa és la qüestió. Però bueno, ara que ja sé per què és, pues ja està.
També jo anava a dir, gestiones millor, no? Evidentment.
Sí.
No t'anava a dir, que, ja que has tret aquesta qüestió, en el llibre tu expliques la teva experiència, jo crec que ha de ser una experiència brutal, no? Quan hi ha aquell moment, per exemple, d'aquella roda de premsa que esteu esperant, que ha de sortir Feijó, no? I sents com gent de premsa del Partit Popular diuen "no, ahí viene el loco", que fa referència a tu, i com alguns companys riuen. I, de fet, jo el que et volia demanar era si creus que part de la teva exclusió de l'entorn mediàtic està vinculat amb la teva depressió, o és l'excusa que es fa servir per ridiculitzar-te només la teva depressió?
És un poc una barreja de tot, no? I també és una causa d'agreujament, no? Jo no tinc depressió per això, perquè ja la tenia abans, però sí que en estar en, vetat al teu país, pues és molt dur. I saber que el govern del teu país... Jo quan he anat a la Moncloa, lo que pensava en el taxi era... lo que m'agradaria a mi ir a San Caetano, saps? A la sede de la Xunta, és clar. Tampoc m'importa ir a la Moncloa, al contrari, no? Però bueno, jo en primer lloc soc gallec, saps?
Qui t'estigui escoltant ara i no conegui la trajectòria pensarà, i per què el van matar, en aquest senyor?
Bàsicament per tindre un cert nivell, que jo no vol dir si és alt o molt alt, però bueno, un cert nivell, i no posar-me de genolls davant de Núñez Feijóo. En Galícia, des del 2016, tot el que no sigui un càntic a la meravella de Núñez Feijóo és considerat una crítica. I jo n'havia tingut...
Curiosament, aquell episodi d'en riure-se'n de tu coincideix amb el dia en què Feijóo ha de sortir per explicar que quan ja estava a punt de tocar la porta de Madrid, algú li va dir que no truqués aquella porta, que no era el moment.
Sí, sí. Jo he tingut problemes amb tots els partits, en el govern de bloque i PSOE, he estat vetat a la Ràdio Gallega també, a la televisió no. Lo que passa que en este cas, bueno, pues ja també són molts anys i bueno, les relacions són peores, són pitjors, però nunca he arribat a este extrem, no? Però bueno, tampoc crec que mereixa... Jo he arribat un moment que m'he adonat que com publicitat en Galícia era molt millor que no me trucassin que me trucassin.
Que perquè... no pas que truquessin.
I l'he convertit a les redes socials en una eina publicitària, de dir, el llibre que no vol...
Les has fet servir per més coses, perquè vaig veure també que aquesta setmana, quan et vam dir, escolta'm, digue'ns alguna cançó, també vas posar-ho a les xarxes socials i vas dir, ei, ajudeu-me, o a veure què us sembla que hem de triar, diguem-ne, per...
Sí, hi ha una transgressió per al món així progressista, que ja parlarem progressista o nacionalista o... que no és del PP. He posat una canció de un cantant molt identificat amb el PP, que ha fet l'himne del PP de Galícia en els temps de Fraga.
Què és?
Juan Pardo, perquè jo sóc transgressor per natural. Sí, a veure, cada un té les seves idees, però jo el que no suporto és el sectarisme, el caciquisme, això dels nostres, i que també probablement està en adaptació. Pues m'ha ajudat a la depressió.
D'aquí una estona escoltem aquesta cançó a la qual feia referència. Abans, però, i em servirà per obrir una altra qüestió, escoltem Agardarei, que és un poema de Celso Emilio Ferreiro, versionat en aquest cas per Guadi Galego, Xavier Díaz i Guille Fernández.
Orfona, noite fría. No me importa, agarraré por el ardor de un nuevo día.
Todos tembraremos.
No me importa, agarraré por el ardor de un nuevo día.
Tengo la voz, tengo sobrados, tengo la suerte.
está conmigo esperanza. Fiando, fiando, que fia. Ela fia e eu confio no algo.
Cançó que deia l'Anxo, a mi esto me remite a los amigos, no?
Sí, sí.
Però en canvi estàs a Barcelona, que home, d'amics en deus tenir.
Sí.
Però tampoc deuen ser els amics que t'han acompanyat en la teva vida adulta, o sí?
Bueno, en estas últimas fases sí. Tinc, com he viscut en molts llocs, tinc en molts amics i en molts llocs, no? Aquests són els amics de Santiago, especialment la guitarra, el Guille Fernández. Jo els dimarts sopava normalment amb ell i un altre amic, el Guancho, que és gaiteiro. I a veure, els amics, els he triat en el sentit ample de... Una cosa que no recordava, que he escrit al llibre, i l'altre dia en Ràdio Nacional, l'Íñigo, el dels matins, no? Que m'ha entrevistat en... Però està molt bé perquè, claro, les aportacions de la gent que ha llegit el llibre, pues, m'ha dit, a mi m'ha impressionat molt una frase que dius de persones que aten a la vida. I les persones que aten a la vida són pues, els amics, la família, la parella, els terapeutes, els companys de treball, que són amics teus, i aquestes persones són les que m'han salvat la vida, perquè les que quan... He tingut desejos de mort, que es diuen, conductes autolítiques, que també es diu tècnicament, o sea...
Intentes suïcidi, pots dir-ho,
sí,
no passa
sí,
res.
Sí, sí, no, però estava fent un poc la retranca, no?
T'entenc, entenc el comentari.
La retranca, no, les vegades... Bueno, en Catalunya passa una cosa realment meravellosa, no?, que tot el gallec té un valor extraordinari. Si els gallecs estimessin tant a Galícia els gallecs com ens estimen els catalans, jo crec que seria una potència mundial. Perquè sí,
entres
al supermercat...
Hi ha una connexió molt bona, eh?
No, però entres al supermercat i hi ha cartells de producte gallec, producte pa gallec, els restaurants, els millors són gallecs. Després, jo aquest estiu no pensava anar a Galícia, però la mitjana del meu entorn estava de vacacions en Galícia i del rest l'altra mitjana lo estava pensant. I jo he agafat i he anat a Galícia una setmana també perquè he dit, bueno, pues, ja que estic aquí i que administrativament soc català, bueno, jo em considero catagallec. El Pepe Rubianes deia això de galaico-català.
Sí.
Galaico-català, bueno, a mi m'agrada més catagallec, da igual, eh? I, però... Tornant a la depressió, bueno, a mi també a l'Hospital del Mar, en 2019, quan he participat a l'assaig que en primer lloc em va curar, m'han dit que una gran eina que jo tenia, a diferència de molts depressius, i això no era sort, era aquest entorn, no? En els amics, en família, i que devia pensar que no és habitual. I per això he triat aquesta cançó com a representativa.
Anxo, tu després de 30 anys de conviure i de lluitar amb la depressió, tens clar quan va començar?
Sí.
I per què?
Sí. Més o menys, sí. Jo crec que... Bueno, m'han diagnosticat en primera volta, diguem-ne, en 1988, quan jo tenia 18 anys, i jo crec que el que el procés s'ha iniciat en 1989, 86. I el desencadenat fundamental va ser el divorci dels meus pares, que m'ha agafat a una... la separació, el divorci, perquè llavors havia... No?
A
una edat molt complicada, en la que, a més, jo estava en una època de rebeldia absoluta. El meu pare era multinànic, i jo estava de rebeldia absoluta contra la seva tirania, i la seva tirania va desaparèixer perquè se ha marxat. I llavors he sigut un revolucionari sense res a què fer la revolució, no? I el Lugo dels anys 80 era bastante feudalista, sí, socialment molt atrasat respecte a Barcelona. Jo crec que ara, a distància però menys, bastant menys, sí, era molt raro en un divorci. Jo anava al col·legi que anava, pues era pràcticament... Bueno, jo i les meves germanes éramos pràcticament els únics, no? I és una societat molt tancada, amurallada. Lugo és una meravellosa muralla romana sencera, i no era el millor lloc per
T'imaginaves aleshores que aquella presó t'acompanyaria 30 anys?
No.
Aquesta muralla?
No, per res. No. Primer, no era conscient, era conscient que lo de anar al psiquiatra y tal era como estar en una caverna, pero bueno, que era algo que pasaría, que debía ocultar, que no... Bueno, en primer lloc pensava això. Després, als 21 anys he tingut el intent de suïcidi real, no?, amb pastilles. Però bueno, jo mateix he anat al... diuen les estadístiques que dels supervivents d'intent de suïcidi, que una proporció que ara no recordo, però altíssima, altíssima, diuen que immediatament després de fer l'intent hi ha un arrepentiment, no? És clar, això porta els psiquiatres a extrapolar als morts, però, claro, els morts en... Sí, hi ha el xiste macabro de les redaccions de... Eso, vete allí y entrevista al muerto, ¿no? Pues això no és possible, ¿no?
Passa que aquesta mateixa setmana, per exemple, la fundació que treballa per evitar els suïcidis ha posat les dades devastadores aquesta mateixa setmana del darrer any, que són més de 4.000 joves que s'han tret la vida, que de fet després del càncer és la principal causa de mort entre els joves i és una de les conseqüències més desastroses de la pandèmia. De fet, l'últim cop que et trenques tu és a partir del confinament, no?
Sí.
Què ha suposat el confinament per la salut mental?
Un test d'estrès brutal, en el que, és clar, el...
Tu quan ens confinen estàs a Galícia?
A Galícia, sí.
Sol?
Amb la meva companya... Uh-huh. Estava recuperat, jo tenia un informe de l'Hospital del Mar de remissió total dels símptomes i recuperació recuperació plena, i però aquest informe és del 7 de novembre de 2019. I aquest dia, jo no sé, però en Wuhan passaven coses, no? Tot indica. I va ser gràcies a una xarxa clínica molt, molt potent, i me va donar molta força per fer activitat física, i jo caminava moltíssim. Quan estava aquí, durant la xarxa, en una mitjana de 20 quilòmetres al dia.
Tu refereixes a aquest tractament experimental, no? De fet, que us feien aquí a l'Hospital del Mar, que el vas estar seguint durant molt de temps, que et va funcionar, que
molt
va funcionar
bé,
i que una de les claus era, més enllà, diguem-ne, de la medicació que provéssiu, el tractament, etc., una part fonamental era sortir i caminar.
Sí, en el meu cas era caminar, podia ser fer un altre exercici. Bueno, jo...
L'exercici físic, en qualsevol cas.
Sí, estava en una forma física extraordinària, perquè con 49 anys, sobrepès i fumador, quan després he tornat a Galícia, he tornat caminant des de Ponferrada, m'he baixat al tren de Andrés Dobarro en Ponferrada, el tren de Galícia a Catalunya, i des de la mateixa estació a la matinada...
I l'etapa a peu, l'última.
Totes.
Totes. Tot el camí, 210.
En 7 dies, o sigui, una mitjana de 30.
I bé.
Molt bé. No, recomano molt el camí. Sí. Que consti que no sóc el primer que di això, que és que hi ha inclús programes de... és molt bo per la salut mental, no? Després, quan he començat a treballar, lògicament, doncs, no havia temps per caminar 20 quilòmetres al dia, perquè això és tot el dia. I caminava 8-10, no? Sobretot en Ourense, a la vorera del Miño, i anava a les termes, que en Ourense hi ha una aigua molt calenta, molt bona i meravellosa, i moltes vegades treballava a la terrassa del balneari.
I això la pandèmia ho trenca.
Claro, és que m'ha destruït la vida. En el pis que vivien en Santiago, pues, era molt petit i no teníem aparells deportius.
Quan arriba aquest trencament, tu els dies abans ho veus que alguna cosa s'està fent malbé?
No,
el teu entorn, la teva parella, ho veus?
No, però jo he tardat molt en caure, molt, des de març fins a agost, no? Però jo al principi lo portava molt bé. Tot i així, tenia una sensació trista de dir, ja és mala sort que quan jo m'he recuperat, el que està malalt és el planeta. Perquè, bueno... Una pandèmia, quan la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, declara una pandèmia, és que hi ha una malaltia mundial. I el que està dolent és la humanitat. I, és clar, això... I després, pues... Després, quan... Bueno, cada vegada m'he tancat més i hi ha hagut un moment, el 6 de setembre, de 2020 que en la, bueno, es pot parlar de la competència, no?
Sí.
En el programa, el meu programa, diguem-ne, en
Xavier Bundol, Via Lliure. Sí.
El Via Lliure, m'he quedat en blanc. Ja m'havia passat una vegada a la TVG en 2016.
És aquest bloqueig mental, no?, que explicaves abans, que hi ha molta gent que no sap que la depressió té la capacitat de paralitzar-te músculs del cos, que tu et passava a l'esquena i et passava a les cames, com expliques al llibre, però que hi ha aquest moment en què et comença a afectar el cervell i que aleshores la incapacitació és total.
Sí, és molt curiós. Bueno, és molt curiós. És una conseqüència de l'estigma, de l'ocultació, de que la depressió, que és una de les malalties més esteses en l'estat espanyol, la malaltia mental més important, això del suïcidi, bueno, el suïcidi és un acte de desesperació que pot respondre a altres coses. Hi ha gent que se suïcida per deutes, no? Per la hipoteca, però la causa fundamental, la causa més... més important és la depressió. I llavors la societat sap de la depressió menys que de malalties rares, que de les que s'ha parlat molt per gent famosa i que mereixen tot el respecte.
Creus que és por que no en sapiguem? Perquè jo entenc que la medicina cada vegada ha avançat més, però en canvi socialment de la depressió no en parlem. Ni tenim gaire interès de saber-ne gaire res, no?
Té a veure amb la canció de Juan Pardo. Estic fent una propaganda de Juan Pardo, que és que
estic
esgarrifat. No, és el por a la bogeria. Yeah. A la bogeria. La qüestió de si estàs boix, de si la bogeria pot ser contagiosa, si és perillosa. Com deia el meu metge, el Víctor Pérez, el cap de psiquiatria de l'Hospital del Mar, el depressiu és molt perillós, però saps per què? Per ell mateix, no, per ningú més, no?
Sí, a vegades a la societat no hi ha res que li faci més por que allò que no entén o que no pot controlar, no, també?
Per això jo crec que cal, i estic defendent això sempre que puc, cal una campanya de conscienciació, d'informació sobre la salut mental en general i especialment en la depressió i en aquest moment amb les dades esgarrifants que has donat, semblant a la dels accidents de tràfic dels... I està bé lo dels accidents de tràfic, jo crec, perquè una vegada que han baixat molt, afortunadament, la causa de mort no natural, la principal causa de mort no natural a l'estat espanyol és el suïcidi, precisament, no? I el que no se coneix, efectivament, en la por, els problemes que s'oculten, que s'amaguen, no? No se solucionen, llavors, bueno, jo per això també, pues, doncs he sortit de l'armari i estic intentant fer tota la publicitat no tant del llibre, que també el llibre, pues, la gent que el vulgui comprar, jo estic molt, molt content, però estic més content amb la possibilitat de contribuir. Jo crec que els depressius, que una projecció pública encara petita com la meva, tenim el deure cívic de donar el pas i de dir que tenim aquesta malaltia com una malaltia com qualsevol altra.
Quan li demanàvem a l'Anxo música per aquesta entrevista, a banda de Juan Pardo, em deia, hi ha 30 segons de Pobriña da Tora de Juan Pardo que podrien sonar, però també hi ha 30 segons de Gwen Noshime de Mancio Prada que també podrien sonar. Doncs mira, aquest minut sona així.
De progreso en todas partes, pero as dudas nos corazos, e vaguas que un non sabe por que corren, e dores que un non sabe por que son. A xente do mundo que din que esta corda marmura a toparme Pobriña da Tora, e non é a bofé que estou corda, se a xente soubera.
Què, Anxo? Per què aquest minut? Per què aquests 30 segons inicials, bueno, de Gwen Noshime i també aquest fragment del centre d'aquest Pobriña da Tora?
Tu i jo no tenim tanta confiança com jo i el Bundó, però jo al Bundó les entrevistes sempre li acabo fent per almenys una pregunta. Et puc fer una pregunta,
no? Tant. Si sé la resposta, te la dono.
Ha sonat alguna vegada tant del gallec en Ràdio Estel com avui?
Clar, la meva trajectòria en Radio Estel tampoc em dona per tant. Mira, el Jordi m'ajudarà. Jordi, Carlos Núñez no para de sonar, em diuen per aquí.
Sí, però Carlos Núñez
està molt bé. Aquí, està
molt bé, però jo deia la llengua, no?
La meva resposta és no, segurament.
Val. Són dos poemes. El primer és de Rosalía de Castro i diu... Llum e progrés en totes, a tot arreu, les penes al cor, llàgrimes que un no sabe per què corren i dolors que un no sap per què són. Llavors, és un poema de 1880 del llibre Folles Noves i és la descripció de la depressió en feta art.
Saps que és una de les coses que a mi més m'ha deixat una mica compungit del llibre i que segurament entenc que ha format part de tot el teu procés personal? El ser conscient no només de tot el que has hagut de viure per culpa de la depressió, sinó totes les coses que t'has acabat perdent o que s'han acabat trencant o que no has pogut acabar fent en tot aquest temps per culpa de la depressió.
Bueno, jo saps que utilizo el concepte de la felicitat cessant, que és com el lucre cessant, que el lucre cessant pues, és el que les termes d'Ourense no han ingressat durant la pandèmia o el balneari de Vichy, sí, sí. No? Perquè han tancat o s'ha reduït l'aforament. No? I la felicitat cessant és això, és el temps de la depressió és un temps aturat a l'espai que no existeix. I llavors et perdes pues, gaudir de viatjar, de llegir, de amar, de disfrutar passejant, del paisatge, doncs la vida del depressiu és la suma del que pateix, que és molt, i del que deixa de gaudir. I l'altre fragment és de Juan Pardo, el que deia que era el bardo de Fraga, bueno, un cantant molt conegut. El meu segon cognom és Pardo, però
Ancho Lugil de Pardo.
Però no tenim res a veure. I és un poema de Ramon Cabanillas, tío de Pío Cabanillas, Gallas, el ministre de la Transició, que també venia del franquisme. Com es diu? Ancla Avi.
O sea, no,
un clavi del portaveu de Aznar, de l'altre Pío Cabanillas que
va acabar al Senado.
Bueno, que era que el pare era molt llesto i el fill bé, fala en tola en galego, en gallec és loca. I entonces pobriña a tola que el diuen a una noia que ha deixat, bueno, que ha tingut una relació mal vista con un cacique i ha quedat marcada i està vivint al bosc. I ell ha dit que tot és el que és no saben res i que ella sí que està cuerda, no? però que visc una vida diguem salvatge, en alternativa i molt bona, no?
Mira, ara que estem parlant tant de la salut mental, em refereixo als mitjans de comunicació en general, aquí a Catalunya aquest any, a més la Marató de TV3, que sempre té un gran seguiment, està dedicat justament a la salut mental.
Jo estic sorprès que no compten amb mi.
No t'han dit res?
No, i la veritat és que em sembla injust. No, suposo que no és Núñez Feijóo el que manda en TV3.
No, però em consta.
Però estic sorprès, no tant per el llibre, sinó perquè, a veure, jo quan he sortit de l'armari en 2020, he impulsat una mica el debat de la salut mental a Catalunya, no? I, bueno, i em agradaria, jo crec que puc fer una aportació a la Marató.
De fet, és que em deixes molt sorprès, t'ho dic de veritat, però vaja, mira, des d'aquí que he fet la crida ja ho faré saber, ja ho diré, tampoc s'ho pugui dir gaire gent, però aquí li puc dir, li diré.
Val, jo t'agraeixo.
Que et tinguin en compte. En qualsevol cas, la referència la feia perquè...
M'han parlat, però després... m'han dit que no. Hi ha molts depressius ara que surten de l'armari, però bueno.
Però vaja, no, jo en qualsevol cas la meva referència la feia, ho deia, perquè com que ara és una qüestió que es posarà molt de relleu, jo crec que és molt interessant llegir el llibre, primer perquè està molt ben escrit, segon perquè el testimoni val molt la pena i la manera en com tu expliques, més enllà que hi facis aquestes comparatives amb la Guerra Mundial i no vull entrar en més detalls, vull dir, qui llegeixi el llibre ja ho trobarà.
No fas spoiler.
Està escrit d'una manera que arriba molt i que queda molt clar quina és la duresa. Saps una cosa que m'ha sorprès?
A veure.
La lluminositat amb la que parles de l'Hospital del Mar i del centre d'atenció, dic perquè en aquesta part de l'estigma social, de la salut mental i de la depressió i del estar boig, hi ha també allò que en dèiem malament als manicomis, no? I la casa de los locos, i que ni, no en volíem saber mai res, i que la imatge distorsionada que en tenim d'aquests centres d'internament no té gaire res a veure amb el que, com a mínim, amb el que tu expliques en el, en el, en el llibre, i que tan importants són, diguem-ne, perquè pugueu tirar endavant, més enllà de que diguis, oye, no hay correas de piel, no hi ha correas de piel, com es diu, tu no les has vistes, diguem-ne, i és evident que hi ha un tractament químic suficient, diguem-ne. Jo recordo, per exemple, que a Can Ruti, a l'Hospital dels Germans Trias i Pujol, la unitat d'internament, el seu director fa molts anys que treballa i que el que fa és obrir la unitat a la resta de l'hospital perquè es pugui treure i sortir, que ell diu, la gent està molt millor des de que això no és una unitat tancada on no pots entrar-ne pràcticament i sortir-ne és impossible. No? I t'he de dir que a mi m'ha sorprès molt, diguem-ne, aquesta lluminositat, no sé si aquesta és l'expressió, però amb la que parles d'aquests espais.
Hi ha un vessant que és una mica el que dius, perquè bueno, és una lluminositat que part de la foscor, perquè si et recordes, jo quan entro és una experiència terrible.
Sí, no, jo no dic que no sigui dur, i el relat tal com tu el fas i la necessitat de que t'acompanyin i com t'acompanyin i el procés que descrius molt bé tu,
d'entrada,
el teu procés, el primer, el segon, afortunadament, d'aquest últim, no? Com a mínim no van així, però la duresa de com et tracten amb l'ambulància, lligat, ha de ser molt dur, ha de ser molt dur.
Terrible. Però després, efectivament, el tracte humà que he rebut, i he conegut gent maravillosa, sobretot del personal i inclús algun intern, i he vist que jo lo necessitava, que fora, com deia el psiquiatre, pues que pot ser que no me suïcidara, però havia...
Passa que ha de ser molt dur, no?, també veure les persones internes com tu, però que estan en situacions segurament d'un nivell de deliri molt elevat, no?
Sí, però això, que era el que jo li tenia més por, bueno, m'han dit que em dedicasse a lo meu, a escriure i a llegir, i sobretot en la segunda vegada que no se podia escriure, perquè la primera vegada no se podia escriure, no se podia usar l'ordenador a l'habitació, i la segunda no se podia usar l'ordenador a la sala. Llavors, jo estava recluït, jo estava corregint a la traducció al gallec, que l'he fet jo, i estava recluït a l'habitació. Menjava entrepans, perquè la comida no me agradava res, tenia una red que me traia entrepans, entre ells el Jordi Barbeta.
Ho sé, anava a dir.
El Jordi Barbeta, col·laborador.
El Jordi que ens ajuda al matí a Radio Estel, sí, també fent tertúlia, que és un molt bon amic teu, i em consta que és un molt bon amic teu.
El Jordi, la gent ha de saber que el cor del Barbeta és més gran que el seu talent periodístic, que és molt gran, I és clar, el Barbeta és una persona molt coneguda a Catalunya, no? I una nit, un infermer me ha dit, oye, ¿es cierto el rumor de que Barbeta ha venido aquí a traerte un bocadillo a ti? Y yo le dije, no, es totalmente falso, me ha traído cuatro, porque Barbeta, si se caracteriza por algo, es por la no mesura, porque moderado nunca fue.
Es expansivo.
Y sí, hay una diferencia, había una diferencia muy gran de la primera vegada, que amb la pandèmia no havia visites. I llavors, això era l'element carcelari que existeix, perquè estàs recluït, no pots sortir, encara que sigui voluntàriament, com era el meu cas, no? Sin visites era terrible. I escoltaves gent que cridava, l'ambient era molt pitjor. En la segunda vegada ja podies rebre als familiars, no? I llavors l'ambient millorava molt, perquè la gent recibia els fills, a la companya, jo, a la meva germana, al meu cosí.
El llibre que ha escrit l'Anxo Lujilde es diu La vella companya. És un llibre que val molt la pena, és un llibre que val molt la pena. L'experiència de l'Anxo i l'exercici que ha fet per explicar-lo, jo crec que té un valor social, Anxo, destacable, per tant, des d'aquí donar-te'n les gràcies. La capacitat i la feina que has hagut de fer per poder fer entrevistes com aquesta i poder-ne parlar, jo crec que no t'ho agrairem mai prou, i ara que parlem tant de salut mental, gràcies per haver vingut, i que testimonis com el teu en fent entrevistes o en llibres com aquest faci que, més enllà de la fotografia, de la imatge i de que un dia anessis a Moncloa i no a la seu del govern gallec, serveixi en general perquè tots plegats ens hi posem amb això de la salut mental.
Bueno, de totes maneres, tampoc ha anat a la Generalitat, que és el meu altre govern, que consti. Però després...
Aquí ho tinc més difícil, per avisar-ho.
Però després, que li tinc que agrair al Pedro Sánchez, que després l'article sobre salut mental que ha fet al País en citava al principi i al final, no? I bueno, tot el que sigui sumar, independentment de quin sigui el partit que sigui, de sumar forces per ajudar a la gent que pateixi més, que està patint més per la salut mental.
Anxo Lujilde, una abraçada molt forta.
A tu.
A cuidar-se.
Moltes gràcies. A tu i a Radio Estel.
I a vosaltres que ens esteu escoltant. Fins la propera setmana. Que vagi molt bé.